Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna de la cadena COPE, un programa en el que avui parlarem d'ous. Sí, d'ous. Però d'unes gallines molt especials. Les gallines que pots tenir a casa, perquè sí, és possible comprar gallines per l'autoconsum. I a més, atenció, perquè la Generalitat obliga a censar els animals, però la majoria de propietaris no ho fan per desconeixement. I atenció, que s'exposen a multes de fins a 3.000 euros. En parlarem d'això, parlarem del dolor crònic. Tenim tantes coses avui que fem tard, així que anem ràpid a començar aquest programa de la Linterna de COPE, perquè hi càpiga tot. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, segur que el temps és un dels temes més comentats aquests dies. Farà bo, farà no, pel tema de la Setmana Santa? Doncs atenció, que aquest dijous el sol d'aire fred ja serà història i serà l'anticicló qui es vulgui imposar. Això és sinònim que després d'uns tres primers dies de la setmana en què la inestabilitat ha estat la protagonista, el temps tendeix a estar més tranquil, amb sol, com a predominant amb el permís de la tramuntana i del mestral. Important tot el que passa a les carreteres. Molta precaució i sobretot aquests dies que hi ha més volum de trànsit. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Marta Carbó, des del Servei Català del Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora hem de destacar que es troba tallada la Nacional 2 a la Jonquera en tots els sentits de la circulació per un accident. Els vehicles s'han desviat cap a l'autopista P7. En aquesta autopista P7 trobem retencions entre Montornès i la Roca en sentit nord. En sentit Girona hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda, ja s'ha retirat, però encara queda trànsit dens en aquest tram de la P7. També queden aturades puntuals a Martorell en sentit sud. D'altra banda, destacar també cues a la 65 entre Quart i Llambilles en direcció Platja d'Aro. I pel que fa a vies properes a Barcelona, destacar també cues habituals a la 58 i 33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, així com a les rondes en sentit Trinitat. Per últim, comentar-vos que hi ha unes obres a l'autovia A2 a Cervera, tallen un carril en direcció Lleida i provoquen retencions des de Ribera d'Ondara fins a aquest punt. De moment, això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada! Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Si et preguntessin sobre la feina que fa Càritas, segurament pensaries en la roba, els aliments o la lluita contra la pobresa. Però Càritas és molt més que això. Donem resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la manca de feina, la solitud no desitjada o les desigualtats en la infància. Si vols conèixer tot el que fem, visita caritas.barcelona. Càritas, més del que creus.
Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia, pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, momentos. Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tenir gallines a casa per autoconsum és una opció cada vegada més popular. Amb l'augment del preu dels ous, cada cop més persones es plantegen tenir gallines a casa per disposar dels seus propis ous. Aquesta pràctica, que recorda els pobles on la gent criava animals com una forma d'obtenir aliments frescos i econòmics, s'ha convertit en una opció atractiva per moltes famílies. Tenir gallines per l'autoconsum vol dir que els ous que produeixen les aus són per al consum exclusiu de la família i no per la venda. Això fa que la pràctica sigui il·legal, però hi ha certs límits a tenir en compte. Per exemple, només es permet tenir un nombre reduït d'animals, fins a un màxim de 30 gallines ponedores, amb l'objectiu que l'activitat sigui realment per autoconsum. Però és que ara el govern central ha posat en marxa una nova llei que obliga a registrar i limitar el nombre de gallines, tot i que siguin per autoconsum, i atenció, perquè l'incompliment d'aquesta norma pot costar-te de 600 a 3.000 euros. En resum, que tenir gallines per autoconsum pot ser una bona solució per estalviar nous, però també implica responsabilitats i límits legals que cal conèixer per evitar possibles sancions. Li ha preguntat a Rere Cope Catalunya, al Biel, que alguna gallina té a casa, oi, Mar Puerto?
Sí, en Biel Macià, juntament amb la seva família, han tingut gallines tota la vida, 4, 5, i ara en tenen només una, i opina que la normativa serà poc respectada per la majoria.
Des de petit, visc amb els meus pares i el meu germà, i sempre ens hem... Tenim un gallina i hem tingut dos, tres, quatre, les que toquen, i ara tan sols en tenim una, però sí, sempre hem tingut gallines, sí. Sincerament, m'acabo d'enterar ara, la veritat, d'això de la norma aquesta, però trobo una mica... Clar, també depèn dels casos, no? Però si és per casos com cases de gent de ciutat i tal, ho veig bé, perquè sí que és veritat que segurament tenien les gallines en condicions que no s'han de tenir, però ho veig una mica que poca gent... Pel perfil de gent que té gallines, poca gent ho tindrà en compte o ho respectarà, jo crec.
A més, la normativa explica que cal complir també amb una sèrie de condicions, com per exemple tenir un veterinari de referència, està prohibit fer-li intervencions quirúrgiques, com per exemple tallar-li el bec, llevat que sigui per motius veterinaris, i cal garantir també el benestar de l'animal amb instal·lacions adequades i accés permanent a aigua i menjar. La gallina del Biel és ponedora, la tenen per autoconsum i afirma que sempre ha estat molt ben cuidada, igual que les altres que tenien anteriorment.
Abans més, sobretot, perquè clar, eren quatre i ponien gairebé cada dia totes, ara també comprem ous, perquè si era de dependre d'una gallina, pocs els tindré, la veritat. Però abans sí que intentàvem fer autoconsum a nivell d'ous, però ara anem variant. Els que ens pon la gallina, que també ja està gran, amb els que comprem del supermercat.
El tràmit per comunicar una explotació d'autoconsum es pot fer per internet o també presencialment a les oficines de registre, a les de correus o també en altres punts de la resta d'Espanya o de l'estranger. És necessari, per exemple, presentar dos impresos complimentats, la comunicació d'inici d'activitat i una memòria i identificar-se amb DNI, NIF o NIE de la persona propietària de l'explotació. Un cop es rebi la resposta de l'administració amb el número de la inscripció, ja es podrà iniciar aquesta activitat. La Cristina Beck és regidora d'Agricultura de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i explica que es tracta al cap i a la fi d'una seguretat sanitària.
Catalunya no és una novetat, sinó que ja hi era, i al final és per una qüestió doncs, de tema sanitari, no? Perquè al final totes les granges... Tenim doncs, una sèrie de controls per temes principalment de salmoneles. El que no pot ser és que doncs, tothom, perquè és el més fàcil, tingui gallines a casa i llavors en un moment donat tinguin sobreproducció i els acabin venguent, diguéssim, en un mercat negre que podríem etiquetar-ho d'aquesta manera, no? Sense cap control sanitari, sense cap mesura doncs, de saber la procedència i tot, bueno, i tot el que comporta.
Tot això, a més, tenint en compte que és molt important també quantes gallines hi ha per casa i per famílies. No és el mateix, per exemple, tenir 5 gallines, com el Biel, que ha tingut al llarg de la seva vida unes 4 o 5 gallines, que tenir-ne moltes més.
Una gallina posa un ou cada 25 hores. Llavors, clar, si tens 30 gallines, pràcticament tindràs una mitja d'uns 30 ous diaris. Llavors, si en una unitat familiar doncs, parlem per dir alguna cosa que només són 4 persones, doncs tota aquesta sobreproducció que al final tenen els acaben doncs, col·locant no, en aquest, diguéssim, doncs, mercat negre.
Ara bé, els galliners privats es concentren sobretot a les comarques de Girona i a les del centre de Catalunya. Parlem, per exemple, del Berguedà, el Solsonès, el Bages, l'Anoia, Osona, el Moianès i també el Lluçanès.
Avui en parlem de tot plegat amb el Ramon Cedó, que és vocal del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i president del Col·legi Veterinari de Girona. Senyor Cedó, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda a tots. Encantat.
Gràcies. Gallines a casa, com ho veu vostè això? Quan parlem de gallines a casa estem parlant d'un pis o ja estem parlant d'alguna persona que té un terreny per tenir aquestes gallines? Perquè imagino que el benestar animal s'ha de tenir en compte, no?
Sí. Bueno, aquí hauríem d'exigir si el que es té a casa com a mascota, llavors el pots tenir de qualsevol manera, però l'objectiu llavors suposo que no serà el tenir, o sigui, produir ous o autoconsum d'ous, sinó simplement tenir un animal ornamental a dintre de la de casa. M'explico? En canvi, aquí suposo que parlem, evidentment, al parlar d'autoconsum i de producció d'ous, hem de parlar d'un espai exterior on els animals estiguin correctament instal·lats, evidentment.
Tenir gallines és com tenir, no sé, un gos o un gat. Hem de tenir una cura especial per les gallines, i més si parlem de que allò que posen les gallines després és va pel consum humà, en aquest cas, l'autoconsum de la família, no?
Sí, bueno, hem de tenir la mateixa cura de tots els altres animals, és a dir, el seu benestar animal, el seu benestar d'estar per estar, ha d'estar clar, ha d'estar realment, o sigui, l'animal s'ha de trobar realment bé i on està, i donar-li el que ell necessita. Si un animal com aquest, doncs, que és un animal que habitualment pica a terra i tot això, doncs, bueno, o menja cereal, li has de donar cereal, no li donis una altra cosa, en fi, tenir-la en funció de les temperatures, doncs, protegir-lo una mica de les inclemències que pugui haver, i després, sobretot, protegir-lo del contacte amb els animals externs o dels animals que li puguin aportar algun tipus de malalties que després a la llarga puguin passar a tu o a ell. És a dir, l'has de protegir de la fauna que el rodeja segons ell on t'estiguis, clar.
És a dir, la gallina ha de tenir també atenció veterinària, no?
Sí. El que passa no és una atenció veterinària continuada, però sí que has de tenir una sèrie d'arguments a l'hora de treballar amb ell i de produir-lo i de donar-li el que necessita. Jo diria que les coses, bàsicament, és protegir aquests animals de l'accés, ajuntant de l'accés d'aus salvatges que li puguin aportar algun això, evidentment tenir el seu abast, aigua i menjar, i després no subministrar doncs, en temps de temperatures altes a l'animal doncs, donar-li un sopruig, donar-li un lloc d'ombra on l'animal es pugui guarir de la temperatura i després doncs, deixar-li un espai que l'animal pugui desenvolupar el seu comportament habitual. És a dir, no tenir-lo dintre d'un espai petit o, en fi, donar-li un espai correcte. Això, de totes maneres, qualsevol veterinari donaria les garanties, les mesures a fer. No? O sigui, en principi, mesures de bioseguretat, que és aquestes de protegir-lo amb ell de l'exterior i protegir amb ell de rebre inputs que no volem, i després mesures d'higiene, és a dir, netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions allà on estiguin, els abeuradors nets cada dia, els menjadors pues, cada equis temps a buidar totes les restes que puguin haver donar-li menjar doncs, cada dia, la gestió de la gallinassa que produeixen i si hi ha alguna baixa, doncs retirar-li tot això, i si veiem algun comportament anormal, doncs trucar al veterinari i dir-li que vingui, que se ho miri, que que ens digui a veure les, si és que hi ha alguna cosa que s'ha de fer de més o tot això. I després, si és que el que vols és aquell animal perquè està produint ous i per consumir aquests ous, doncs llavors els ous evidentment tenen un altre comportament, que és donar-li un tenir-los en un lloc protegit de les altes temperatures i de les baixes, tenir-lo en un lloc tancat, en fi, a partir d'aquí com si fos els ous que tu habitualment tens a casa teu.
Clar. Sí, però no, sembla fàcil, però no és una tasca fàcil, eh? Li has de dedicar aquí un temps, eh? A vegades dius, sí, no vaig a comprar-los perquè són cars, diu, bueno...
Però... No, és clar. Has de tenir tot això, i a més d'això, ara, que potser aquest és una mica el motiu que a vegades la gent doncs, no acaba de veure clar, això de tenir animals per l'autoconsum, és que tu has de comunicar aquests animals que tu tens a casa. Clar. És a dir, nosaltres considerem, o no nosaltres, la normativa considera que a partir o fins que no arriba a 30 gallines, pots considerar-ho que allò són gallines d'autoconsum, i a partir de 30 gallines es considera que és una explotació de producció. Sigui d'una manera, sigui d'una altra, abans això no passava, és a dir, abans tu tenies una granja de producció i tenies de donar-la alta, etcètera, tot això, però si era d'autoconsum, no. Ara sí, des de fa un temps, tot això ve degut als casos de grip aviària, doncs, que es donen arreu. I, clar, la grip aviària està considerada una zoonosis, és una malaltia que pot passar als humans, i, per tant, és una malaltia que no és que s'hagi de controlar com a tal, que també,
sí,
el que busca l'administració i els que vengen per tot això és tenir, en un moment donat, tenir totes les aus que puguin estar en producció que existeixen, no és això, tenir-les controlades o saber lluny d'estar. Perquè si es té un cas, sempre que hi ha un cas de grip aviària, es munta doncs, un circuit o un espai d'un parell, dos quilòmetres, per exemple, al voltant, i des d'allí aquells animals mantenir-los doncs, tancats i no a l'exterior. Per tant, per això necessitem saber on estan aquests grups d'animals d'autoconsum per poder-los avisar i dir, escolta, ara hauríeu de fer això, hauríeu de fer allò, o ara passem, o ara ens ho mirem, en fi, qualsevol cosa d'aquestes.
Doncs t'agraeixo moltíssim, Ramon Sedó, vocal del Col·legi de Veterinaris de Catalunya i president del Col·legi de Girona, que hagi estat amb nosaltres avui per parlar d'un tema del que anem parlant al llarg de la programació de la COPE, que és el fet de tenir gallines per l'autoconsum degut a l'augment aquest de preus. Però vigilem, i sobretot benestar animal, perquè no és allò, no, tinc una gallina, no, és
més
coses,
no.
Doncs Ramon, t'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda a vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Una de cada 6 persones s'aixeca al matí amb dolor. I així cada dia.
Segons el baròmetre del dolor crònic a Espanya 2022, gairebé el 26% de la població pateix dolor crònic i el 27,1% desconeix la causa de la seva malaltia. És a dir, que gairebé 1.800.000 catalans i catalanes pateixen dolor diari. Aquest 1,8 milions de ciutadans es distribueix de la següent manera. Un 61% són dones i un 39% homes. El 46% pateix dolor diari, el 81% un dolor intens, el 61% pateix dolors d'esquena i un 40% dolor articular. L'anomenat dolor crònic són diverses malalties. Hi ha quatre patologies que aglutinen el dolor no oncòleg amb aquesta categoria, com són l'artrosi, migranya, els dolors lumbars i les cervicals. Després, òbviament, hi ha les malalties oncològiques i la fibromiàlgia, entre d'altres. És a dir, que hi ha moltes dolències que generen aquest dolor crònic. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Arrere COPE Catalunya i Andorra, la Carme Salinas, diagnosticada de fibromiàlgia des de fa 25 anys, ens ha explicat com pot conviure amb aquest dolor, Sergi.
Sí, ho acabes de dir molt bé, Montse, conviure amb el dolor, perquè és una situació que canvia la teva conducta diària, perquè en aquest cas depèn de com et t'aixequis, no? I evidentment aquí hi ha canvis d'humor, no? Per tant, aquesta conducta està relacionada amb l'estat físic de la persona afectada. Carme Salinas va començar, ens ha explicat, primer amb un petit dolor muscular, possiblement amb molt de cansament, sense cap mena d'origen, i des de fa 25 anys ja va rebre finalment el diagnòstic. Pateix la fibromiàlgia. Començava una nova etapa en la seva vida, on la comprensió, la pròpia fortalesa mental i física i la medicació juguen un paper diari. La Carme ens ha explicat el seu dia a dia amb aquest dolor.
Hi ha dies que el tinc més severo, que són uns dies que no me... Bueno, ja. Que m'assento i no me puc moure. I hi ha tres dies que, bueno, que és més portador. Bueno, pues aquest dia vols fer el que els altres dies no pots. I llavors què passa? Que dius, bueno, avui vaya a sortir a caminar una mica més, i llavors te canses més del compte, vaya a fer algo més a casa que no fas perquè no pots.
Avui la Carme ens ha reconegut que s'ha aixecat amb un 8 sobre 10 de dolor, per tant era un bon dia, no? I que per tant s'ha d'aprofitar per fer aquestes situacions com passejar, que sembla tan lleuger i tan fàcil és en teoria, però que no ho són tant quan pateixes de dolor crònic. La Carme ens ha reconegut que és molt important l'entorn familiar de les persones afectades. Conviure amb dolor representa aquests canvis d'humor lògics i que s'entenen, però que a vegades també poden erosionar aquesta relació diària. La Carme ha reconegut que és difícil la convivència.
Bueno, relativament. Relativament, perquè mira que fa anys, el meu home encara no l'ha acabat de assimilar. Tot això, perquè són coses que com no es veuen, pues clar, dius, bueno, sí, estàs d'això, però i si sortiressis? Venga, anem, que donen una broma, si és que no puc ni caminar, és que no me puc moure. Llavors això és el que costa d'entendre a los de l'entorn.
La Carme ens ha reconegut que visita amb regularitat un psiquiatre que l'ajuda. Són molts els casos, a més, on el dolor crònic va associat a quadres de depressió o ansietat de la persona afectada. Recordem que el Ministeri de Sanitat també disposa d'un pla de racionalització del consum de medicaments pels afectats del dolor crònic i avisa del perill que hi ha d'un excés de consum d'opiacis pels afectats quan no hi ha control metge.
Avui, al llarg de la programació, també hem escoltat, Sergi, la doctora Adriana Buritica, del grup multidisciplinar d'investigació clínica de patologia musculoesquelètica i tractament del dolor de l'Hospital Arnau de Vilanova, que ens ha explicat com poden tractar el dolor crònic, no?
Sí, així és, Montse. L'experta, la doctora Adriana Buritica, ens ha parlat primer de quins són els terminis, de quan facultativament ja es diu sanitàriament que una persona està afectada de dolor crònic.
Contexto posoperatorio, ahora mismo se define que un dolor agudo se cronifica, si hablamos de una cirugía, cuando pasan más de 3 meses. Y de manera general, hablamos de que un dolor es crónico cuando un paciente lleva más de 6 meses con dolor.
Aleshores arriba una persona que té dolor amb aquesta unitat i es comencen les proves. Quan es determina la causa del dolor, tot pot ser més fàcil. El problema és quan no hi ha una causa determinada, no? O una causa, en aquest cas, d'unes malalties que sempre hi són. Aleshores, aquest tractament ja és aprendre a conviure amb aquest dolor.
Porque la intervención en el dolor lo que busca es mejorar la funcionalidad. Tenemos que tener claro algo. ¿Qué está causando ese dolor? ¿Podemos identificar la causa y tratarla o no? cuando la respuesta es no y que tenemos que dar un paso más allá y asumir que vamos a tener que aprender a convivir con ese dolor.
Tu acabes de parlar, Montse, de les xifres, unes xifres que són molt elevades, un 26% de la població. És cert que dins del dolor crònic agrupa, no?, a diverses malalties que tenen totes, en aquest cas, un nexe comú, que provoquen dolor, en alguns casos més paralitzants que en els altres, però sempre hi ha dolor. I darrere d'aquest dolor i d'aquest tractament sí que hi ha una indústria molt àmplia, molt important, per tal de lleugerir, evidentment, els efectes als afectats. Però sempre s'ha de tenir en compte, Montse, que tot s'ha de fer sota tractament mèdic perquè ja també molt perill amb un excés de medicació.
Hoy tenemos el placer de hablar con la presidenta de la asociación Sine Dolore, que es la Gemma Fernández. Es una fundación que trabaja para buscar métodos para aliviar ese dolor. Señora Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Y gracias a ustedes por hacer visible lo invisible, el dolor crónico.
Exacto, ese es el mal invisible.
Eso es. Tengo muchas preguntas para realizarle. ¿Cómo se interpreta el dolor, Gemma?
Bueno, es que como muy bien ha dicho, el dolor no se ve y no se puede medir, por lo cual es muy difícil de diagnosticar porque cada persona lo manifiesta de una manera. No hay dos pacientes iguales, ni dos dolores iguales.
Es cierto que el dolor se puede medir, creo, mediante una escala visual analógica, ¿no? ¿En qué consiste eso? ¿Cómo se mide realmente el dolor?
Bueno, hay médicos que sí, que tienen una escala, pero es que, como le digo, cada paciente lo manifiesta de una manera y cada uno tiene una tolerancia al dolor diferente. Usted puede tener un dolor que usted cree que es un 10 y tal vez yo lo tengo y para mí, bueno, es un 5.
Entiendo.
Como no hay un termómetro como la fiebre, que cuando es 37 es 37, cuando es 39 es 39.
Estamos hablando, señora Fernández, de una epidemia invisible, porque hay 8 millones de personas en España que padecen este dolor crónico.
Sí, es una enfermedad que afecta al 20% de la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de muchísima gente.
Hay que decir que no hay que vivir con dolor, ¿verdad?
No. Nosotros luchamos precisamente para esto, para que la gente sienta alivio contra el dolor y por la calidad de vida, porque sabemos que la gente que padece dolor crónico sufre y no tiene calidad. Y la calidad de vida es fundamental.
Desde luego, el dolor paraliza. España es uno de los países donde podemos congratularnos de que tenemos unidades de dolor en muchos hospitales, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios. De cada vez más hay más unidades de dolor, tanto en la pública como en la privada, y más médicos están concienciados en la lucha del dolor. Y esto beneficia a todo el mundo.
Ustedes hacen cosas interesantísimas desde Sine Dolore. Bueno, he estado mirando su página web y la verdad es que es cosas súper interesantes. Explíquenos un poco cómo nace esa fundación Sine Dolore.
Bueno, empezamos con una asociación de pacientes que nace precisamente para luchar contra el dolor y dar visibilidad a ese mal invisible. Desde hace más de 15 años hacemos un congreso aquí en Menorca,
sí,
que vienen especialistas de diferentes puntos de España. Actualmente se ha vuelto mundial. Hemos conseguido ser el epicentro del dolor a nivel mundial, porque se reúnen aquí ahora dentro de un par de semanas, a principios de mayo.
¿Sí?
Vienen médicos de los mejores hospitales de América, como es el Hopkins, de Canadá, de todas las partes del mundo, y vienen a hablar precisamente de dolor y buscar unas directrices entre todas para que vayan luchando contra el dolor y que tengamos un poco una referencia a todos los médicos, tanto de España como de Europa, como de América y de todos los países, porque vienen de por todo este año.
Es muy interesante porque ustedes agrupan, ya lo decías, a científicos, sanitarios, pacientes y familiares. Qué importante, ¿no?, que haya esa unión entre familiar, paciente y sanitarios, ¿no?, a la hora de entendernos. Porque, claro, los médicos en muchas ocasiones hablan su lenguaje y a veces es un poco comprensible. Cada vez hacen más, más esfuerzo, ¿no?, en tener un lenguaje llano, plano, del pueblo, ¿no?, sí, para poder llegar más al paciente, ¿verdad?
Sí, es fundamental. Es decir, cuando un paciente acude a una consulta, lo típico es que muchas veces sales de la consulta y no te acuerdas de lo que ha dicho el médico. Me ha dicho cómo tengo que tomar, porque las consultas son rápidas, no tienen los médicos, los profesionales no tienen mucho tiempo para dedicar al paciente. Por esto nosotros hace años ya empezamos a celebrar, cuando se hace este congreso, aprovechando pues que los médicos den charlas, que se lo denominamos una escuela de pacientes.
Muy bien.
Para que el paciente pueda interactuar con el médico explicar conceptos a veces que son básicos, pero que a veces se nos pasan por alto a cualquier paciente, porque no escuchas o porque estás sumido en ese dolor, en ese agujero negro.
Sí, en esa pescadilla que se muerde la cola, porque esto es un constante. Sí.
Es constante. Y aparte no solo es el paciente, sino también el familiar. Porque a veces el familiar no es consciente del sufrimiento que tiene su persona cercana o un amigo.
Claro.
Porque sufre y se encierra. Y se ha demostrado que mucha gente que sufre dolor pues pierde a familiares, pierde amistades, pierde su trabajo porque entra en una depresión.
Claro, se aísla.
Sí, sí, porque es que tienes ese dolor que no te deja vivir.
¿Con qué herramientas se cuenta en España? Estamos hablando de farmacología, estamos hablando de psicología. Desgraciadamente hay mucha gente que se automedica, ¿no? Algo, craso error, porque tiene que diagnosticarte un doctor y pautarte una medicación, ¿no? Es muy importante ese diagnóstico.
Sí, sí, pero Yo entiendo a veces los pacientes cuando tú sufres tanto dolor, te coges a un clavo ardiendo.
¿Sí?
Es decir, si te dicen que con tomándote esto se te va a quitar, tú ni lo cuestionas,
sí,
porque
sí,
estás desesperado, porque necesitas un remedio, esa pequeña esperanza para combatir ese dolor, esta angustia que llegas a tener.
De hecho, los hospitales, ya no solo las unidades de dolor, ya tratan el dolor de una manera para que los pacientes no sufran, ¿no? Y los que no están hospitalizados, que tengan por lo menos una buena calidad de vida, pues siguiendo unas pautas y unos consejos que médico o medicación, ¿no? Porque podemos estar hablando desde el dolor que puede sufrir una persona con fibromialgia a una persona que tiene migrañas, ¿no? Y que también
O que simplemente por una operación, la operación ha ido bien, pero se le ha quedado un dolor crónico.
Eso es.
También existe el posquirúrgico. Es que el dolor es multidisciplinar.
Así es.
Y está en todas las ramas.
La
incluso
mujer,
en pediatría.
También
que parece que no.
Sí.
En pediatría también existe el dolor.
¿Estamos hablando de casos de más mujeres que hombres, Gemma?
Pues yo creo que está a la par, ¿eh? Lo que pasa es que la mujer es como más, es más sufrida, vamos a decirlo así.
Más patidora, como
aguanta
decimos,
más,
¿no?
Sí, aguanta más. De aquí que llega al médico es porque está que no puede. En cambio el hombre a la mínima tiene... le parece que se cae el mundo.
Sí, sí, está claro.
Creo que la mujer es más como...
Sí, bueno, más resistente, ¿no? O como
sí,
más...
Ya iré. Ya iré al médico. Ya me tomaré esto, ya cuando tenga tiempo.
Es importante vivir sin dolor porque, como decíamos al inicio, es invisible. Y claro, cuando la gente no te ve el brazo roto o que tienes una herida...
Exacto.
Pues sí, la gente dice, bueno, te duele la cabeza... bueno, pues vale.
No será tanto.
Exacto.
No será tanto.
O me duele la rodilla.
Una mujer que va un poco arreglada porque tiene que ir a trabajar y tal vez tiene el mayor dolor de su vida, pero como la ves arreglada, pues
claro,
tanto dolor no debe tener.
Claro, exactamente.
Es
pues,
un error.
Desgraciadamente existe eso, pasa eso, pero hay que reconocer que gente como Sine Dolore hacen visible lo invisible que es ese dolor crónico y trabajan para, bueno, para buscar métodos para aliviar.
Concienciar a la gente, porque a veces no es que los médicos entiendan o que investiguen. A veces es simplemente el gesto de que en el momento que se habla de dolor, lo hacemos visible.
Claro.
Sea nosotros hacemos durante el mes de mayo hacemos el Sine Dolore en World Park, que es el único parque, es el primer parque sí. temático contra el dolor y por la calidad de vida, que consta de muchísimas actividades que no tienen por qué ser relacionadas con el dolor. Pero mientras se hacen estos actos y se hable de dolor, se hace visible. Y durante unos días se hace visible el dolor y concienciamos a la gente.
Que es súper importante
hacerlo.
Es
muy importante.
Desde luego. Pues desde aquí no hay que sufrir y sobre todo pedir ayuda, porque hay profesionales que te ayudan a paliar ese dolor y que puedas tener una calidad de vida. Pues me parece maravilloso lo que hacéis desde Sine Dolore. Invito a la gente que se meta en vuestra página web y descubra todo lo que hacéis. Y agradezco muchísimo a la presidenta de esta asociación, Gemma Fernández, que haya estado con nosotros desde Menorca. Muchas gracias, qué suerte y qué envidia.
Gracias a vosotros por darnos voz y para hablar del dolor, que mientras hablemos de dolor se hace visible.
Pues para eso estamos. Y gracias, Gemma, que vaya bien. Buenas tardes, hasta la próxima.
Buenas tardes.
Adiós.
COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya lamenten que el Departament d'Educació doni continuïtat per tercer any consecutiu a la mesura del val escolar, com l'any passat serà de 60 euros pel curs 25-26. Però què passa? Per què l'AFAC suposa aquesta continuïtat del val escolar? En parlem amb la directora de l'AFAC, la Lidón Gasull. Lidón, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anem pel principi. Què és exactament aquest val escolar? Per què serveix?
Sí, bueno, aquest val és un xec que es dona a totes les famílies, independentment del seu nivell socioeconòmic, i és un val que poden bescanviar a qualsevol dels establiments autoritzats, i no necessàriament s'ha de bescanviar per material escolar que exigeixen els centres educatius. És per aquest motiu que nosaltres entenem que no és un val que realment vagi destinat a reduir la despesa escolar de les famílies.
Com s'hauria de fer? Perquè, de fet, l'IDON no s'ha anat més enllà, que jo sàpiga, per avaluar l'impacte real d'aquesta mesura, no?, a l'hora d'alleugerir la pressió econòmica que suposa l'inici del curs per moltes famílies.
Sí, la realitat és que ni s'ha avaluat ni hi ha forma, perquè com no es pot controlar què és el que compren les famílies amb aquest val, l'únic que pots comprovar és si s'ha canviat o no, però no realment el tipus de productes que han adquirit a aquestes famílies. I d'altra banda, el que nosaltres seguim veient és que els centres educatius continuen cobrant la quota en concepte de material escolar, no? Per tant, aquí veiem que per una part no s'ha avaluat, però per l'altra veiem que en teoria havia de disminuir aquesta despesa escolar de les famílies, però veiem que les quotes es segueixen pagant als centres educatius. El que proposa la FAQ és que aquesta partida es destini de forma organitzada en els centres educatius amb l'obligació de revertir aquests diners amb la quota de material escolar que es cobra a les famílies. D'aquesta manera, realment estaríem assegurant que arriba a totes les famílies i que realment seria una mesura que impacta en la reducció de la despesa escolar de les famílies. Uh-huh. I no com ara, que no tenim manera de saber-ho.
He llegit que aquesta distribució dieu que afavoreix que el val escolar funcioni més aviat com un xec de consum que beneficia les grans superfícies comercials i el teixit empresarial més que no pas un ajut econòmic per les famílies, no? Perquè els comerços acaben rebent un doble ingrés.
Clarament, nosaltres creiem que tot i que se li diu que és una política de caràcter educatiu, creiem que és més un tipus de política destinada al teixit empresarial, perquè ells sí que veuen el benefici, no? Perquè les famílies acabaran gastant aquest xec, no? L'acabaran invertint en aquests establiments. En canvi, les famílies no tenen assegurada que gràcies a aquest xec reduiran la seva despesa escolar. Uh-huh. Insistim, la quota de material escolar que paguen les famílies en els centres educatius es segueix cobrant. Per tant, no podem dir, no, que sigui una mesura destinada a reduir aquesta despesa.
Uh-huh. Com l'any passat, l'IDON, les famílies podran cedir voluntàriament el val als centres educatius per a fer una compra conjunta de material escolar. Vosaltres dieu que aquesta opció, lluny de simplificar el procés, complica més la gestió del val, no?
Bé, el que fa també és que deixi en la decisió de cadascuna de les famílies cedir aquest val a l'escola o no. No, per tant, no creiem que aquesta sigui una responsabilitat de les famílies. Creiem que la política hauria d'estar dissenyada de tal manera que les famílies no tinguin aquesta opció. Però és que, a més, el problema que ens vam trobar el curs passat és que els centres educatius no volen que les famílies cedeixin el val a l'escola. Per què? Perquè a nivell burocràtic, a nivell de gestió, els hi és un problema. Per tant, ens trobem amb moltes famílies que volien cedir aquest xec, però que des de les direccions de les escoles els demanaven que, sisplau, que no. Perquè és un problema de gestió burocràtica, no? I, per tant, el que nosaltres entenem, el que hauríem és simplificar el procés i realment fer una política que realment beneficiï el conjunt de l'alumnat i que, sobretot, vagi destinada a reduir la despesa escolar de les famílies. I a posar ordre. I a posar ordre amb el cobrament de quotes per part dels centres educatius.
Teniu la sensació que el Departament d'Educació deixa de... Bueno, que està eludint les seves obligacions?
Bé, sí, perquè hi ha un compromís d'anar reduint... hi ha un compromís de garantir la gratuïtat de l'educació, lluny de tendir a la gratuïtat. El que estem fent és que cada cop la despesa escolar de les famílies és més elevada, perquè no només estem parlant de quota de material escolar, estem parlant de quotes de sortides, estem parlant de menjador escolar, que també s'ha encarit, estem parlant d'un seguit de serveis educatius que acaben costejant les famílies i que, per tant, ens estan allunyant cada cop més d'aquesta gratuïtat. I les polítiques que es posen en funcionament no estan pensades per reduir aquesta despesa escolar.
Hem de recordar, Lidón, que 3 de cada 10 infants a Catalunya es troben en risc de pobresa, una xifra que supera en 7 punts la mitjana de la Unió Europea. D'un-i-do.
La xifra de el percentatge de risc de pobresa infantil i juvenil a Catalunya és molt alt, també en general, al conjunt de l'Estat espanyol, i per tant també ens calen polítiques quirúrgiques que vagin destinades realment a reduir aquesta taxa, no? I no ens sembla que el val escolar, que a més el reben totes les famílies, independentment del seu nivell socioeconòmic, que a més no controlem en què
en què es gasten,
no? Per tant, creiem que d'acord amb el context i d'acord, no, amb aquesta obligació que tenim, no, de que l'escola sigui gratuïta, hauríem de repensar aquesta política.
A veure, heu parlat amb algú del Departament d'Educació, heu fet extensiu aquesta queixa vostra, aquesta oposició a la continuïtat del val escolar tal i com està?
Sí, bé, de fet, nosaltres ja amb l'anterior govern ho vam posar sobre la taula i ho vam traslladar. També en la primera reunió que vam fer amb la consellera d'Educació també vam posar sobre la taula que s'havia de repensar aquesta política. Sí que és cert que el departament el que ens va dir és que això tenia a veure, no, amb l'acord d'investidura amb Esquerra Republicana i que, per tant, no, seria difícil de repensar-ho.
Vaja, la política per mig, un altre cop.
Sempre.
Escolta'm, doncs hem donat veu a la directora de la FAC, l'Associació de Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, la Lidón Casull, que sempre que podem ens fem ressò de tot el que fan, i en aquesta ocasió crec que era molt important fer d'altaveu d'això que en penseu del tema del val escolar. Que continuï el val, però que estigui ben repartit, o directament no donar el val i donar els calés als col·legis, i ells ja saben exactament quines són les famílies més vulnerables i a qui hauria d'anar adreçada aquesta ajuda. Lidón, gràcies i sort, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si te preguntáramos sobre el trabajo que hace Cáritas, seguramente pensarías en la ropa, los alimentos o la lucha contra la pobreza. Pero Cáritas es mucho más que eso. Damos respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la falta de empleo, la soledad no deseada o las desigualdades en la infancia. Si quieres conocer todo lo que hacemos, visita caritas.barcelona. Cáritas, más de lo que crees.
Diumenge 18 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periòdico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Coca-Cola i Natura Diet.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No
dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Tots els dies.
Momentos.
¿Y cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues, mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Sabeu que aviat arriba Sant Jordi, toca sortir al carrer, trobar aquell llibre que et farà volar i aquella rosa que diu més del que sembla. Un dia per regalar cultura, sentir-la i viure-la. Un dia per descobrir històries o començar també la teva. Bon Sant Jordi a tothom. Llegeix, estima i comparteix. Sant Jordi és teu i de tothom. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat i pendents d'Interior, que assegura que s'està treballant per recuperar l'ordre públic al barri de Cerdanyola de Mataró després d'una setmana d'aldarulls diaris arran d'un intent d'ocupació il·legal. Hi ha hagut enfrontaments amb la policia, s'han cremat una trentena de contenidors en els darrers 7 dies i s'han detingut a 9 persones, 4 de les quals menors. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, no és un cas aïllat, s'han viscut situacions similars a la població de Salt o al barri de Font de la Pólvora de Girona. Hi ha un nexe en comú i són les ocupacions il·legals en barris ja prou conflictius. El portaveu parlamentari del Partit Popular, Juan Fernández, alerta que és un fenomen que s'està estenent, en part, perquè les administracions fins ara han fet la vista grossa fomentant fins i tot, en alguns casos, l'ocupació il·legal. També s'ha permès, diu, que les agressions a policies surtin pràcticament gratis.
Primero porque Cataluña y especialmente la ciudad de Barcelona, pero y todo su entorno metropolitano, se han convertido en la capital de la ocupación, no en un paraíso para los ocupas, para aquellos ocupas que hacen de la ocupación de viviendas su modo de vida. Y después porque se ha cultivado y se ha permitido que todas las agresiones hacia los cuerpos y fuerzas de seguridad salgan gratis y sobre todo no tengan, digamos, las consecuencias que deberían tener, ¿no?
I quina és la conseqüència? Doncs que les xifres de delinqüència a Catalunya són les pitjors dels darrers 15 anys, però en canvi Salvador Illa, diu Fernández, sembla més preocupat per contentar els separatistes.
Estamos ante un hecho delincuencial que se está expandiendo por toda Cataluña, que el gobierno de Salvador Illa y de Núria Parlon no está poniendo las medidas oportunas y necesarias, que es poner más policía en la calle. Yo creo que tenemos un gobierno de la Generalitat que está más preocupado por contentar a los independentistas llevando a los Mossos d'Esquadra a la frontera en vez de incrementar el número de agentes de Mossos d'Esquadra en las calles y barrios de nuestras ciudades catalanas, ¿no? Y esto lo vamos a pagar todos.
I fa una estona hem sabut que aquesta tarda hi ha hagut una nova baralla al barri de Cerdanyola de Mataró que ha acabat amb un ferit per arma blanca i dos detinguts. Des de l'Ajuntament desvinculen els fets dels que s'han produït durant l'última setmana.
I demà a les 8 del matí es posa en marxa l'operació sortida de Setmana Santa amb la previsió de que aproximadament 560.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre dijous i divendres. Trànsit desplegaran més de 1.600 agents a les carreteres que faran controls tots aquests dies i festius.
I l'AP7 tornarà a ser una de les vies amb més mobilitat. Per això s'han habilitat dos carrils addicionals en els trams entre Montornès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès. Aquí la velocitat màxima serà de 100 km en els dos sentits. Es restringirà també la circulació dels vehicles pesants. L'objectiu, com diu el director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, és que no hi hagi víctimes mortals.
L'objectiu que ens marquem, tant els companys de Mossos d'Esquadra com el Servei Català de Trànsit, és zero víctimes, tal i com vam tenir l'any passat. Recordar, va ajudar molt la conducció responsable, tornem a apel·lar a aquesta conducció responsable i les mesures creiem que poden col·laborar-hi molt i molt per aconseguir aquesta fita.
I pel que fa a l'operació tornada, Trànsit instal·larà 3 carrils addicionals de retorn a Barcelona, a la P7 i a la C32 Nord, i tant diumenge a la tarda com dilluns durant tot el dia també hi haurà restricció de vehicles pesants.
I mentre molta gent marxa uns dies de vacances, els lladres faran l'agost. Aprofiten que moltes vivendes habituals es queden buides per entrar i robar. Saben molt bé quan no hi ha ningú i per això és molt important seguir algunes recomanacions perquè es pensin que no han marxat.
I sobretot no anunciar a les xarxes socials que ens anem de vacances, perquè aquesta és la primera pista que nosaltres mateixos li donem als delinqüents. No deixar les persianes abaixades del tot i dir-li a algun veí que ens reculli les cartes de la bústia. La Carolina, agent dels Mossos, ens dona alguns consells.
Procura tenir les persianes mig tancades. Evita senyals evidents que esteu de vacances. Un toc subtil manté la teva llar segura i discreta. Compartir plans de viatge pot ser emocionant, però la teva seguretat és prioritària. Sigues discret i evita publicar-ho a les xarxes socials.
Durant el primer trimestre de l'any passat es van cometre més de 6.700 robatoris amb força en domicilis. Representen el 20% del total a Espanya.
I fins aquí la informació a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu més informació a COPE.es i a les xarxes socials X de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i bona tarda.
Igualment, que vagi molt bé.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
I ara arriba la informació esportiva amb Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda a tothom.
Bueno, avui el Barça, Albert, coneixerà el rival a les semifinals de la Lliga de Champions, però estem pendents del Real Madrid, no?
Sí, estem pendents del Real Madrid, però cal destacar l'altre partit que completa aquesta ronda de quarts de final, partit de tornada entre l'Inter de Milà i el Bayern de Múnich. D'aquí surt el rival del Barça, recordem, el conjunt italià va guanyar per 1-2 el partit d'anada. I el Real Madrid? El Real Madrid que juga al Bernabéu, que també juga a les 9 de la nit, que rep l'Arsenal, que li va guanyar, i molt ben guanyat, 3-0 al partit d'anada disputat a Londres, i un Real Madrid que buscarà la remuntada, saps allò de l'èpica al Bernabéu, amb aquest 11. Courtois en porteria, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger i Alaba en defensa, mig del camp per Valverde, Tchouaméni i Bellingham, i a dalt Vinícius, Mbappé i Rodrigo. Real Madrid, Arsenal, que d'aquí una estona, d'aquí res, un quart de nou, podrem començar a viure el tiempo de juego de la cadena COPE, partit que arbitra un francès, per allò que pugui passar, François Letessier.
I parlem ara de l'Espanyol, perquè obre jornada parlem de Laporta, no?
Sí, de Joan Laporta, el president del Barça, que es mou entre la il·lusió d'haver tornat a unes semifinals de la Lliga de Campions 6 anys després i, òbviament, expectant avui, jo crec que entre el gat i les crispetes, avui està Joan Laporta...
I el sushi.
Efectivament, també, entre el Real Madrid i l'Arsenal. Joan Laporta avui ha passat pel Real Club de Tenis Barcelona.
Jo sempre veo el futbol i me gusta el fútbol y más hoy con la tranquilidad de que nosotros ya estamos, que el Barça ya está en semifinales, que esto es lo más importante. También quiero decir que estamos en la línea de luchar por los objetivos que nos hemos planteado esta temporada, pero aún no hemos conseguido los objetivos y lo que sí que podemos decir es que hoy por hoy todo es posible de momento.
Absolutament real, tot és possible per aquest Barça que fa molt bona pinta i entre la Champions i la Lliga, perquè l'Espanyol obre jornada a Montserrat.
Sí, d'aquí 2 dies rebent el Getafe.
Exacte, el divendres. Omar, jugador del conjunt blanquiblau.
Que no nos crezcamos, como se suele decir, porque el fútbol te pone rápido en tu sitio y seguir trabajando día a día, partido a partido, no pensar en el más allá, porque eso nos va a llevar a equivocarnos. Y como te he dicho, esta semana pensar en el Getafe y no en otra cosa, porque si no, nos vamos a, como se dice, nos vamos a estrellar.
I per tancar aquesta Setmana Santa, esperem que no s'hagi d'estrellar, com diu Omar, l'Espanyol, el dilluns de Pasqua juga el Girona. Girona-Betis ha de guanyar més de 2 mesos sense fer-ho. Espera recuperar el Girona Miguel Gutiérrez, que va ser baixa d'última hora en l'últim partit en la visita a Pamplona. Hem escoltat el president del Barça, Joan Laporta, que ha parlat al Reial Club de Tenis Barcelona. Dia 3 del Godó. Passem i actualitzem la jornada?
Vinga, som-hi.
Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. En joc el partit que tanca els vuitens de final, la primera tongada de vuitens de final, i que enfronta a Casper Ruud, que és el vigent campió, amb Medjenovic. De moment, 1-0 per a Ruud i 5-4 pel mateix jugador al segon. És a dir, que ho té pràcticament a tocar la classificació per a quarts de final. Anteriorment s'han classificat Tsitsipas, Rune i Fis. Aquest últim ha eliminat l'únic espanyol que jugava avui, que era Pedro Martínez. Demà, a la segona tongada de vuitens de final, a les 4, Alcaraz contra el serbi Djere. A les 11 obrirà la jornada Munar contra Kachanov, Davidovic contra Rublev i també Demiñaur contra Firley. De moment tenim un partit de quarts de final confirmat divendres, Tsitsipas, Fils.
Gràcies, Àries. I un minut per les 8 t'explico una història curiosa. El París Bàsquet s'ha classificat pel playoff de l'Eurolliga, que és la màxima competició continental. És un equip que té 6 anys de vida, ha debutat a l'Eurolliga, i el tècnic assistent d'aquest equip és un català, Carles Marcó.
El secret és la cohesió de grup, la fam que tenen els jugadors. N'hi ha molts que no han jugat a l'Eurolliga i volen demostrar que poden estar aquí per molts anys. El més important és la cohesió que tenen i com es porten dins i fora de la pista.
Ara s'enfrontarà el Fenerbahçe en aquest playoff de quarts de final de l'Eurolliga. Tiempo de juego, d'aquí re, un quart de nou en aquesta sintonia amb el Real Madrid-Arsenal.
Albert Díaz, gràcies.
Que vagi bé.
Igualment. I ara ens acomiadem, arriba el moment d'adéu, però recordeu que arriba Ángel Espósito i la Linterna. També teniu, com deia l'Albert, a un quart de nou comença el Tiempo de Juego i nosaltres marxem. Salutacions de la Montse Rodríguez. Que vagi bé. Bona Setmana Santa.